Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa la caravana i pujar-ne ben fora el volum per cantar i ballar al ritme del Sexeni, Nina.
Sí, Núria, avui pugen a la caravana el grup de música pop, urbana i festiva Sexeni, que ja s'ha convertit en un dels grups referents a Catalunya en tan sols un any. 7 joves de Lleida, que l'any passat agafaven molta popularitat a les xarxes socials i veien com la seva carrera musical es posava en marxa de ple gràcies als seus sons bonrulleros, com diuen. Ells són en Roc Bellostes, al saxofon, Albert Malcion amb la trompeta, Ricard Perpinyà a la bateria i Marc Monclús a la guitarra. I s'hi sumen 3 membres més que avui ens visiten als estudis de Ràdio Estel. En Pep Saula, al baix i a la producció, en Xavi Pons, cantant, i l'Andrés Sánchez, també cantant de Sexeni.
Pep, Xavi, Andrés, molt bona tarda.
Hola.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ei, com un sàrria, vull comprar-ho tot. Com un sàrria, vull comprar-ho tot. Ei, com un sàrria, vull comprar-ho tot. Com un sàrria, vull... i el capot i mig gelà que sempre guardarà en secret el que porto a la butxaca, un retrat de Riqui Puig i un bon gin d'ampolla maca. Mai es sap quan una tònica et demanarà petaca i al bar sempre café amb llet i que no falti la...
Ara ens ho comentava la Nina, en línia general el Sexeni sou un grup de música pop, urbana, festiva, i també de bon rotllo, no? Ara en parlarem d'això, però per la gent que no us conegui, com us definiríeu vosaltres? Qui vulgui, endavant.
Veig que m'estan assenyalant a mi per a que respongui sí. Això. A veure, al final el Sexeni no deixa de ser un grup d'amics de Lleida que vam decidir ajuntar-nos per fer cançons, i per nosaltres que fer música al final era i és i seguirà sent un divertiment, és la nostra forma de passar-nos-ho bé. Aleshores, jo crec que de com nosaltres afrontem la música, com nosaltres ens ho prenem tot això, és el que acaba sortint, acaba sortint pues, això, passar-nos-ho bé, estar amb els col·legues, fer festa, estar de conya, divertir-se, és aquesta una mica la nostra essència, és molt d'estar per casa.
És que ara ho dèiem, a l'hora de preparar aquesta entrevista, doncs m'he trobat amb moltes veus que diuen el Sexeni són bon rotllo, bon rotllisme. Aquest és el vostre objectiu, no? Llavors, transmetre això a la gent que us escolta?
Sí, total, jo crec que sí, que és lo principal.
Sí, és lo principal. Després tenim altres ramificacions, que sí que alguna cançó pot tenir igual un missatge més...
O més fort, sí. Bueno, al final hi ha de tot, saps? Però sí.
Sí, però en general és això, el bon rotllo i passar-s'ho bé.
Va, si anem a l'inici de tot plegat, com i quan neix la banda? Quan neixen el Sexeni?
El Sexeni tenen 2 naixements. El primer de tot és l'inicial, va ser a l'institut. Vam baixar un dia a l'institut amb el Xavi. El nostre institut està especialitzat com a... amb música, hi ha la banda de la jove orquestra del Gili, hi ha com una banda de rock, tal, i llavors al subterrani tenen instruments i deixen els alumnes baixar, si no trenquen res, i anàvem baixant, anàvem fent les nostres tonterietes, vam descarregar un programa a l'ordinador que es podia gravar el que feies, i així vam fer Lleida Town, que va ser la primera cançó, però aquest inici va ser molt precari i vam estar com 2 anys per treure la següent, allò no acaba d'arrencar. I llavors vam conèixer el Pep. Bueno, ja el coneixíem, però llavors vam fer un concert a la Gresca, que és un pub de Lleida, va venir moltíssima gent i el Pep ens va ajudar a equilibrar els nivells de so de la taula.
La meva curta carrera com a tècnic de so, després vaig saltar a l'escenari directament.
Sí, i perquè no en teníem ni idea, ens va ajudar. I a partir d'allà, clar, ell és molt amic d'un dels meus millors amics, i aquí vam connectar i vam anar un dia al seu altell.
Aquest és l'Albert, que és el trompetista.
L'Albert Melcion, que és el trompetista. Vam anar a l'altell i a partir d'aquí doncs, ja va ser el segon naixement, que va ser quan el Pep es va ficar a la banda com a productor. Vam engegar tota la màquina i vam ficar-nos a fer el primer disc, que és el que ara estem veient els fruits. Però sí, hi ha història, podria explicar molt més.
Clar, és que ara ho dèieu, al principi tot plegat comença, no vull dir com una tonteria, però...
Sí, no, com una tonteria.
Doncs vinga,
es pot dir.
Com una tonteria.
Es pot dir, és amb cap mena de complex.
Ostres, i uns anys després us trobeu aquí a punt de publicar, bueno, a punt d'aquí uns mesos, el segon àlbum. Us esperàveu arribar fins aquí, no, eh?
No.
No. Però, de fet, ni de prop.
Jo recordo el dia que va sortir... que ha sortit Lleida Town, que en plan, jo no era ni part del grup, jo vaig veure per les xarxes i tal, i jo vaig dir, què coño és esto?
Ah, perquè tot
I
això...
Jo a mi em dius que jo estaria sexent i que estaríem publicant ara, preparant-nos per a publicar el segon disc i tot, i dic, au, oh, sí, home.
Tot això neix de que la primera cançó va anar molt bé, o sigui, es va fer molt viral a Lleida, que és la nostra ciutat natal, nivell, no sé, 30.000 reproduccions,
quan
no teníem cap passat. Llavors això és molt estrany, no sol passar. Normalment la cançó que penges a YouTube la veu ta mare, ton pare, el teu tiet...
Sí. Els amics, no?
Sí, clar, però no es fa viral. Llavors això també va ser un bon inici. D'alguna forma vam veure també que allò era una tonteria, però ep, aquí hi ha alguna cosa que diem que la gent li agrada escoltar i...
I amb la que la gent hi connecte. I amb
sí,
la que la gent hi connecte.
Totalment.
És important que la música connecti?
Jo crec que és la part més important. O sigui, si està, al final, si estem fent música pop, dintre del que és el gran ventall de la música pop, el nostre objectiu és connectar amb la gent, és dir alguna cosa, fer-la riure, fer-la plorar, fer-la ballar, fer el que sigui, però la connexió és la part més important de la nostra música amb el públic.
Clar, si no m'equivoco, tots set, és a dir, els set membres de Sexeni, són nascuts entre el 2001 i el 2002.
Sí,
per correcte. Tant, teniu 21 anys, en fareu aquest any 22, no?
I alguns 20.
I alguns 20. Jo pregunto perquè no ho sé. Sent tan joves, us dediqueu, és a dir, estudieu, treballeu i a banda feu música o com funciona tot plegat?
Sí, tots els membres estan estudiant i mirem de compaginar-ho com bonament podem. I
alguns estudiant i treballant.
És a dir, estudiant, treballant i amb un grup de música. D'on traieu el temps?
No entenc, no.
Del son.
No
entenc. De les hores de son.
S'acaba el temps.
És difícil fer-se un món en la indústria musical?
Home, és complicadet. Fes-te un lloc, entenc.
Sí.
Sí. És en part, sí.
Sí, no.
És una mica ruleta, també.
És això el que volia dir, que també... Per una banda, has de treballar molt. Vull dir, a nosaltres, evidentment, no ens ha sigut complicat en aquest sentit, perquè ens agrada molt treballar, ens agrada molt el que fem, però... Per una banda, hi ha el factor aquest, que has de treballar molt i has de creure molt en el teu projecte i has de fer alguna cosa que hosti, pues, estigui bé.
I el factor, estar al moment on que toqui, en el lloc que toqui, i tenir una mica de sort i trobar-te qui toqui.
Que és algo que nosaltres pues, ens ha acompanyat molt. Sí.
Com veieu en aquest moment el panorama musical actual? No? I sobretot, què diferencia i què aporta Sexeni aquest panorama?
A Catalunya, vols dir?
Sí, per exemple.
Jo crec que està arribant ara... Almenys jo sento que estem acompanyats d'artistes de la nostra edat, com tota una generació que està arribant ara i vamos, no em sento com... Sento que ja està com una renovació
molt
guai.
Sí, és un moment de relleu generacional.
Sí, està com un relleu perquè vinc d'uns grups que ho han estat petant molt fort durant molts anys a festivals i així, i potser amb la pandèmia i així que hi va haver un parón, doncs ara està ben espai per tot de grups joves com nosaltres que, no sé... Almenys molt content.
Home, però és evident que hi ha una nova onada, és evident que hi ha grups que van de baixada i que després ara està arribant una nova onada fresca de gent jove, d'això, del 2001, 2000, 99, 98, jo què sé, Tyler, Julieta, Figaflaues, tota aquesta tropa, saps? Però està arribant un munt de gent nova, amb sons nous, que està renovant una mica el que és el paradigma del mainstream català.
I quin paper juguen les xarxes socials en aquesta nova onada? Perquè vosaltres, si no tinc entès malament, les xarxes, no, aquesta cara visible, us ha beneficiat i molt.
Sí. Bueno, al final és generacional. Nosaltres hem crescut amb les xarxes, les fem servir tots al nostre dia a dia, llavors és amb el que ens comuniquem amb la gent de la nostra edat.
La nostra forma de connectar, el que dèiem abans.
I al final, pues, amb el nostre grup és una cosa més que sempre hi ha estat i que tampoc ens ha suposat haver d'estar pensant en les xarxes, no. Simplement és una cosa amb la que convivim i que ens serveix molt per arribar a la nostra gent, que és gent que també hi està.
Creieu que això, juntament amb el que comentàveu abans, no, de que aquesta pandèmia ha permès que hi hagi més espai per a altres artistes, és el vostre cop de sort, no, aquest que dèieu al moment i al lloc, o ha estat un altre?
Ens ha ajudat això, perquè...
Hem tingut temps,
que és el que parlàvem abans, que ara de vegades ens fa falta, i amb aquest temps vam crear el primer disc, que va ser com... el tret de sortida, i crec que sí que ens va beneficiar, perquè a més el que dèiem de la connectivitat amb les xarxes va ser una parada pel món analògic, però nosaltres ens comuniquem digitalment, vull dir, constantment, i quasi que nosaltres vam poder seguir fent l'activitat no normal, perquè hi havia una pandèmia, però molt semblant al que podríem haver fet sense la pandèmia. Sí, sí.
Què és per vosaltres l'èxit sent tan joves?
Jo m'ho pregunto de vegades, perquè no ho sé, jo crec que és estar una mica conforme amb el que estàs fent a la teva vida i estar tranquil.
Sí, totalment. Estar content amb
sí, el perquè, que tens i amb vegades, el que... de vegades és complicat tot això, perquè és com que la gent et diu uau, és increïble, és meravellós, i ho és, perquè realment ens ho passem genial i és una sensació increïble, però no t'ha passat de vegades que és com que dius, buf, igual em carregue molt.
Clar. En plan, tota la part més d'exposició
sí.
I de
no,
tal.
Sí, sí.
Sí, a mi sí. A veure, i més jo que... Hosti, jo que sóc el que porta la producció i tal, jo sóc una rata d'estudi, jo, si fos per mi... I jo, crec que jo crec que tal com hi ha molts grups o molts artistes que viuen molt d'això, i que no ho dic com algo dolent, en plan, és superguai, o viuen dels concerts, que el seu gran fort és el directe i tal, jo crec que precisament el lloc on nosaltres florim més, on realment ens ho passem millor, és fent cançons a l'estudi. Vamos, això és el que penso jo, eh?
A vosaltres us paren pel carrer?
No massa.
Un cop, però...
No,
com ho gestionaríeu, això? Si ara sortiu, per exemple, jo que sé, imagineu que amb aquest nou àlbum que publicareu al setembre, si no tinc entès malament, ara en parlarem, doncs feu encara un boom més fort i de cop us passa a conèixer més gent i us paren pel carrer. És complicat, gestionar
aquesta
fama.
I el més complicat és que ens ha... no sé si ens passarà, i ara mateix no passa, i tenim una vida molt tranquil·la i pràcticament de persona normal, però lo complicat és el poc temps en el que s'ha donat tot. Molt complicat de gestionar, i ho estem fent prou bé, però si passés si hi hagués un punt més gran, jo crec que hauríem de parar un segonet i dir reestructurar una mica el cap, tal, i això ens ho menjaríem amb patates. Mm. Òbviament, no ho pots evitar. Però sí, s'hauria de fer una mica un plantejament. Però jo crec que és el que volem, que faci un segon boom, el segon disc, tant de bo, perquè també ens ajudaria una mica a fer-ho la nostra feina, que igual estaria molt bé, això. Sí, sí.
Va, que tenint el Sexeni aquí avui, hem de parlar sí o sí d'un dels seus temes més escoltats, aquest, De la O.
Hacer el perro el domingo y por qué no te callas, gritar chipirón y saltar por la valla, volver a esperar porque va a amanecer, volver a gritar la volea al 116, descubrir a Nirvana, llorar en la cama, besarte en la lluvia, irnos por las ramas y hacer el gesto ese guapo Ronaldinho, decir joder, pues vaya flow que tiene el niño. Y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y me he quedado helado, 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 y ahora el mundo está de lado.
De la O forma part del vostre àlbum debut Retrats, que vau publicar l'1 d'abril, i acumula gairebé 130.000 reproduccions a YouTube i 315 a Spotify. Que bèstia, no?
Sí.
Si em deixeu fer un matís, a Spotify, com que hi ha dues versions diferents, una en català i una en castellà, si les sumes em sembla que encara són...
No, clar que sí, això s'ha de dir, s'ha de dir. Si ens deixem aquí...
Sí, per fer l'apunt, però sí, és una baixeria.
Això és la representació numèrica de tot el que hem estat vivint aquest estiu, que ha estat molta gent venint als concerts, moltíssima gent pujant-se amb aquest viatge galàctic, ara l'hem ficat de nom... I sí, al final són els números i realment és impressionant perquè, clar, nosaltres fa un any els grups que seguien tenien aquests números i deies, hòstia, quanta gent. Ara és com que les nostres cançons ho tenen i dius, espera, què?
Ja, ja,
però
és
genial.
Clar, De la O, De la O, De la O, jo ho dic tal qual sona, eh? Sí. Què voleu dir a la gent amb aquest tema on canteu? I ara el món està De la O, De la O. Com veuen el món, el Sexeni, la nova generació?
Aquesta cançó la gent l'ha sobreanalitzat i no té cap més intenció que fer ballar a la gent. Aquesta cançó la vaig escriure amb ma germana. Ma germana té 12 anys, a l'època tenia 12 anys, ara en té 14. Mm-hmm. Estàvem molt avorrits i vam trobar això amb una guitarreta i ho vam escoltar un altre cop i vam dir, vale, això és una tonteria, realment era perquè hi havia el Covid i el món està de lado, de costat, o sigui, estàvem molt fotuts, però vam escoltar un altre cop i vam... com allò que comences a moure't una mica i a fer això amb el peu i dius, vale, igual això no és el manifest comunista de Marx, però pot fer ballar la gent. I llavors li vaig passar al Pep, el Pep li va donar més potència, més estructura, tal, perquè bueno, al final és el productor.
Tampoc se va haver de fer gran cosa, o sigui, tu em vas portar la maqueta aquella que hi havia en el primer vers i la tornada... vam com mig muntar l'estructura a nivell sonor del tema en 3 hores, a la tarda vam anar a fer altres coses mentre tu escrivies el segon vers i a la nit vam acabar el tema. Sí. I el que vam fer 6 hores és el que ha acabat sent. Sí. O sigui, no li hem donat absolutament... O sigui, li vam donar moltes més voltes, però al final vam fer un control Z, vam fer un deshacer i per tornar a la versió inicial.
Sí, hi ha com... això és molt estrany. Ens passem de vegades fent cançons 2 setmanes, 3 setmanes, menjant-nos molt el cap.
Mm-hmm. 3 mesos.
Fas una en 6 dies i la gent diu, vale, aquesta és la millor. I dius, vale, genial. Però sí, la cançó va una mica com de la situació que hi havia en el moment, també l'òptica una mica del grup i sobretot aquest inici amb ma germana que va ser una mica la llavor de tot el que hi va haver després, que va ser el de l'au final.
Sí, seguim una miqueta el vostre recorregut, no? Aquest de l'au va arribar al plató d'Eufòria de TV3. Eh? Què va significar per vosaltres actuar en directe per la televisió? No? I a més, en aquell moment que encara, doncs, Eufòria era un programa que estava tenint molt èxit en aquell moment. Us va fer conèixer més gent? Us va donar a conèixer? Us va servir o no?
Això va ser la prova final, podríem dir, de l'any passat. Sí. L'any passat vam tenir molts moments, a l'estiu vam estar girant amb els 40 i amb Dial, que també va ser molt totxo, però lo d'Eufòria va ser el més gran.
Jo crec que és com la... En plan, si haguéssim d'agafar un dia de l'any passat que diguessis va ser el dia més... Saps? Sí. Més de t'explota el cap. I mira que hi ha una bona col·lecció, el dia d'Eufòria...
Sí, perquè, clar, són els nervis de fer-ho bé, de després saber que allò ho veurà moltíssima gent, per lo bo i per lo dolent, vull dir, avui en dia la cagues a la tele i surts a l'APM i tal, que tampoc és algo... Que...
A l'APM.
Sortir a l'APM per a mi és un dels grans objectius, però també em faria mal. I és això, que vas amb ganes de fer-ho bé, però també amb compte que això és molt totxo i s'ha d'anar amb peus de plom. Però ens ho vam passar molt bé. Jo crec que el millor que tenim és que als 7 anys joves també ens plantem davant d'un escenari gegant i tenim com la...
Tenim el morro...
Sí, el morro de dir...
I la poca vergonya de... Me la suda, saps?
Sí, que crec que això de vegades ens dona una empenta guai.
Què en penseu d'aquest format talent show? Us heu vist vosaltres tot el concurs d'Eufòria? Us agrada?
Jo no l'he vist... però es troba interessant. En plan, entenc per què la gent hi connecta tant, entenc per què, sobretot la gent jove, pues, es veu, no sé, es troba gent amb qui es veu reflectiva i reflexada i potser pues, com té una mica de referents amb aquests llocs, perquè van molt de la persona, no? No tant la part tècnica o el que estiguin exposant, sinó com la persona. I trobo que està guai, i a Catalunya feia falta alguna cosa així.
Sí, totalment
d'acord. Jo crec que té una part positiva, també té una contrapartida negativa al final, que és al final el fet és, hòstia, Catalunya a nivell mediàtic, a nivell de mercat musical i tal, té la capacitat d'absorbir 16 artistes nous cada any. Realment podem estar tragant-nos 16 discos i 16 artistes nous i tenir la gent suficient. Si ja hem vist amb experiències a nivell estatal com Operació Triunfo i tal, que això... Per desgràcia, no pot ser així, perquè ojalà tothom pogués fer la seva música, però la realitat és que no hi ha tant públic, no hi ha tanta gent disposada a... Aleshores, clar, si aquest format el trasllades a una escala encara més petita com a Catalunya, evidentment és complicat això. Llavors, també s'ha de saber gestionar de manera intel·ligent tant com a públic, a nivell de masses, com a nivell d'indústria. Crec que la indústria aquest any s'ha quedat una mica xocada de com gestionar això. I a veure què tal va, però bueno... Jo molt content, amb Eufòria.
Va, que avui estem parlant amb Pep Saula, Andrés Sánchez i Xavi Pons, només 3 dels 7 membres del grup de música Sexeni. Déu-n'hi-do, no, treballar tanta gent? És complicat? Ara diran, no.
Jo em discuteixo molt amb el Pep.
Ah, això volia saber, jo.
De vegades hi ha tensions, exacte, però tampoc van més enllà, perquè...
Però són tensions bones.
No m'enganye, perquè té... hi ha una cosa, té unes... Bueno, quan... com se diu, un knob, bueno, una cosa que pots pujar per pujar el volum. I ho va desconnectar un dia, i m'ho va pujar i em va dir, ara t'agrada més? I te vaig dir que sí, tio.
Li faig com a efectes placebos a nivell sonor, de sí, ara t'ho canvio, Andrés, això ara t'ho canvio.
Me'n vaig enterar i ens vam enfadar, però en general, bé, ens portem molt bé amb els del grup i érem amics abans, vull dir, això és... És una cosa que es nota molt quan estem a l'estudi. I també perquè cadascú... té una mica la seva part de la cançó com una mica acotada i això també ens ajuda.
Tothom
perquè...
sap quin és el seu rol. Ningú té tampoc vergonya o por de contribuir amb altres coses amb les que tradicionalment no contribuiria, però tothom sap quin és el seu rol dins del grup i crec que això està molt guai perquè tots ho tenim bastant clar i tampoc en plan, no diguem que aquests rols no siguin flexibles o puguin ser dinàmics, que puguin variar amb el temps, no? Però està guai perquè tothom sap què és, què, amb què és millor, amb què pot brillar més i amb què, no? Jo diria que més aviat que treballar en grup és complicat però és molt guai. I a més n'hem après i ha arribat un punt on ho sabem fer bastant guai. I llavors ara pues, realment pues, ja no és tan complicat per nosaltres.
Qui tria el nom de les cançons? És un consens comú o els tria una persona en concret?
Ben complicat, no?
Sí, sí.
Jo crec que les trio jo, la majoria. Sí.
Bueno, molts cops acaben pel seu propi pes.
Sí, és això, acaben pel seu propi pes. Si tens una cançó que
diu... De lau, de lau, de lau.
Què li diràs? ¿Hacer el perro el domingo? No, claro.
Al principi potser sí que vam tindre alguna... No sabia i així, però ara ja és com... Bueno, ja sabem com es dirà aquesta cançó. Sí,
deia lo de jo, no perquè tinc un trastorn narcisista, sinó perquè
al final
les maquetes...
qui comença les maquetes i tal, però sí.
Llavors, el primer nom és sol queda.
La majoria de cops, sí.
Mireu, avui fa una setmana, aproximadament, que parlàvem amb altres joves que es dediquen a la ràdio, com nosaltres, no? I comentàvem que està el món bastant precaritzat, no? O sigui, bastant precari tot. A la música passa el mateix? Us trobeu amb aquesta mateixa situació?
Ara no ens contractaran amb tot l'estiu.
No ens contractaran amb tot l'estiu.
No, tranquil, a veure, vaig parlar tranquil·lament.
Tenim la sort de poder intentar lluitar quan algú ens trobem en una situació que algú potser s'espera... Bueno, que ens que ofereixen mica... algo precari de poder dir, demanar que, o sigui,
hòstia,
que
nosaltres no estem
d'acord amb això.
Nosaltres aquest estiu ens hem trobat amb que a vegades, amb que hem tingut el poder per a vegades negociar que, a part evidentment el nostre sopus, pues, que ens fiquin sopar a l'hora de tocar en un concert, que crec que és algo bastant elemental i normal i habitual, o almenys així hauria de ser-ho. Tenint l'experiència d'haver tocat en altres grups o altres coses, veus que això, fins que no arribes a cert punt, és un marge de negociació, és un poder que tu no tens. Aleshores, nosaltres tampoc és que siguem aquí estrelles i puguem fer el que ens doni la gana i, evidentment, la nostra, o sigui, si féssim el balanç de tot el que treballem amb el, al final la retribució econòmica que acabem rebent pel projecte, no surten els números, però és que ni de conya, però el que sí que nosaltres estem satisfets d'estar en una posició on podem portar el tema de la música amb bastanta dignitat.
Va, que si ens centrem en el present del sexenni, avui hem d'escoltar també sí o sí això.
Houston, Houston, no hi ha ni un problema. Els propulsors a foc i un pari a la cabina. Perquè Houston, Houston, no hi ha ni un problema. Quan se'ns congela el cor, això és nitroglicerina. Perquè... Escucha, trato i flipeu que això no torna a parar. Si cala't com un pinzell que avui surts a matar. Que te vine aquí, que pedimos otra. Que la festa continue i sexen i volarà. No vull tornar, em vull quedar aquí amb qui m'estima. No, no penso tornar, em vull quedar. Ja més nais viatjant per planetes més estranys. Nom de farra extraterrestres de quatre pits gegants. I si fallen els motors seguirem endavant. I si falta combustible seguirem endavant. I si no sabem on som no tenim on anar. Tallarem la connexió, és igual si diuen Houston, Houston, no hi ha ni un problema.
No hi ha ni un problema, eh? Això que estem escoltant és Houston, el primer avançament del vostre segon àlbum, que s'ha convertit en la cançó oficial de la Volta Ciclista a Catalunya d'aquest 2023. Ara toca la típica bateria de preguntes d'un periodista, no?
Sí,
d'aquest nou àlbum, què ens en podeu dir, si sabeu el nom, la data... Endavant, eh? El que ens pugueu dir més.
La data la sabem, que serà el setembre. Uh-huh. El setembre. Us diria... Jo, la veritat és que no em sé callar els secrets. Us diria el dia, si no fos, perquè encara no el sabem del tot segur, però serà el setembre. Aleshores, després, el nom encara no el sabem.
No el sabeu encara? No. Es deixa pel final?
Es deixa pel final, el nom. Uh-huh. Es deixa pel final. Però, bueno, ja podeu veure una mica quina és la temàtica. Houston, Viatge Galàctic és el nom de la gira, doncs per allà aniran els tiros. Per allà aniran els tiros. Després, quines més...
Singles.
Singles, és veritat, singles. Hi haurà molts avançaments d'aquest disc.
Sí?
Sí.
Bueno, ara n'escoltarem un altre, eh? En primícia, eh?
Primícia.
Ens han dit, això ens encanta.
Ah, sí?
Però abans hem de fer aquesta pregunta, l'hem de fer, Nina.
Sí, perquè a nosaltres ens agrada molt, quan venen artistes, preguntar per si hi haurà col·laboracions en aquest nou projecte, i també amb qui us encantaria col·laborar, i pot ser qualsevol persona, o sigui, qualsevol grup, persona... Sí, el que vulgueu.
Col·laboracions, de moment, no n'hi ha. perquè tenim molt mala sort sempre.
Ui,
sempre
ens diuen, què vol dir això? Què vol dir això?
Ningú ens estima, ningú vol treballar amb nosaltres.
No. Ma, això no pot ser.
Sigueu drames.
No, a veure, sí,
no sigueu drames, diu.
Amb alguns artistes hem parlat en plan, estaria bé fer alguna cosa, hi ha coses pendents i tal, però no sabem ni si serà per aquest disc o per quan
serà. De vegades ha de sortir la cançó, és que ha
exacte.
De sortir i dir, vale,
aquesta, wow, aquesta cançó l'hem de cantar
back,
amb ells.
Però el que no volem és com crear coses artificials, perquè és quan de veritat
no funciona.
No funciona. Però sí, tenim, hi ha molta gent de l'escena que tenim molt bona relació i hem xerrat de fer alguna cosa junts en algun moment. Mm. Sí, sí.
Amb qui us agradaria, però? Posats a somiar.
D'aquí, de Catalunya? O
no, no,
a nivell
internacional. Sí.
O del que sigui. Va, comença tu, Andrés.
Carolina Durante. A mi m'agraden molt els Carolina Durante.
Xavi?
No, no, tu.
Jo? Te l'he rebotat a tu per tenir més
temps. Ja, però això és amor. Ai, jo també estic pensant.
A veure, aquí han sortit noms com la Rosalía,
sí,
no? Qui
típic.
Més? Ja no sí, me'n sí, recordo de més. La Rosalía és un,
sí,
un típic
és un
tòpic. Sí, sí, però...
Ens solen dir.
Jo diria Anna Mena.
Anna Mena?
És que és fan, és fan.
Sí?
Sí.
Sexenia amb Anna Mena.
Mira, treu col·laboració
jo,
amb Natalia.
Jo crec que seria una cosa que ningú s'esperaria, però que podria resultar bastant guai. Però bueno.
Escolta'm, doncs, si algú ens està escoltant i pot fer possible això, davant, eh?
L'Andrés està rient molt amb
això. No, però si el Pep és el productor i veu possible, no?, combinar aquests dos sons, endavant.
Sí, sí.
Aquí...
Jo crec, perquè a més l'Anna Mena venia de tenir un so més urbà llatí i tal, amb totes les bachates reggaetoneres que feia, i està tirant més cap al pop, una mica tal com nosaltres
igual,
estem fent.
Igual, la mateixa. Som dos camins,
carreres paral·leles, no? Bàsicament.
Sí, doncs pues, malament si són paral·leles perquè mai es creuen.
Ja.
Tu, Xavi?
Jo, no sé, amb el Camilo, ara que has dit bachates.
Amb el
Camilo, també!
Yes. Sí, Camilo.
Sí, tinguem col·laboracions xules. Va, que ara estàvem escoltant Houston, el primer avançament del segon àlbum, que sabem que de moment sortirà al setembre, sense nom, no hi ha col·laboracions, però sabem que el setembre ja serà oficial. Però molta atenció, perquè tenim un segon avançament i l'escoltareu ara mateix, en primícia aquí a la caravana de Ràdio Estel. Es diu, ¿qué lo que? Ho he dit bé, això?
Sí.
¿Qué lo que? Quiere las chicas.
Siempre suele salir, nunca sabe vestir y a veces sale a bailar. Dice que quiere más, que el jueves a matar, pero siempre va a dormir antes de desayunar. Y todo Dios del reservado siempre lo ha rechazado. Me habla de las chicas, pero siempre está callado. Y todo el reservado siempre le ha dado palo. Era un puto pesado.
A veure, parlem d'una cosa, perquè si tu veus el nom escrit d'aquesta cançó és una K, una L i una K. Per la gent que no sigui tan jove, què vol dir que lo que o que loca? No? Vull dir, és veritat, això s'ha d'explicar.
Sí, que lo que...
que lo que, no? Val, que lo que.
Que són les sigles de què és lo que quieren.
Sí. Diguéssim,
que és el que volen. I aquesta cançó és una sàtira sobre el típic pesat de la discoteca i hem fet un videoclip que el van fer a la Boat de Lleida fa...
La discoteca de la qual som parroquians.
Sí, i surt també a l'hora que la cançó i el videoclip, us animem a que el mireu perquè contextualitza moltíssim tota la cançó i va lligada amb aquest concepte i aquesta sàtira.
Tot això aquest divendres 24 de febrer a les 12 de la nit a totes les plataformes de streaming i el dia abans, el dijous 23 a les 8 de la tarda, ja tindreu el videoclip a YouTube.
Escolta'm, tu no necessites un mànager, eh?
Ha tirat directe.
Tot ell. Escolteu-me, és important que la música, a part de que us aquest bon rotllo, doncs també reivindiqui, no?, una miqueta?
Sí.
Sí.
Nosaltres, jo em vaig nutrir molt d'aquest tipus de música, el que és la cançó protesta que es va fer tan viral el 2017, La gossa sorda, etc. Jo no escoltava una altra cosa d'adolescent. Llavors, imagino que és superimportant. El que passa és que nosaltres intentem colar el missatge de manera...
Dins del nostre univers,
sí,
de conya... I...
Dins de la burla, tampoc.
Sí.
Està criticant superexplícitament aquest perfil,
plan,
sinó com que se n'està rient des d'un punt de vista més inofensiu, no?
Exacte, no diem en plan caure a l'imperi, no sé què, no sé quantos som els fills...
Tampoc cal que...
Però el que sí que fem és, jo què sé, Sarrià Boi, pues una cançó que se'n fot dels pijos i tal... O
escolta'm, que jo he vist que Sarrià, eh?
Bueno, pues...
Mira-la,
pues em sap greu, donat per al·ludida.
Està molt bé, està molt bé.
Xavi, Andrés, Pep, on us podrem veure properament?
Doncs, bueno,
Coton, jo no em sé les dates.
Els dies.
Jo no em sé les dates.
A
la sala Coton de Lleida el dia
10 de març.
I a la sala 2 de Razmataz el dia
21 d'abril.
M'ha encantat això, m'ha encantat. O sigui, es coordina moltíssim. Doncs tal com ens acabeu de dir, també, si no tinc mal entès, es venen projectes com Acampada Jove al juliol i Festiuet a l'agost, tant teniu ganes.
Correcte. Sí, moltíssim.
Les seves cares són de sí.
Sí,
ganes,
i primer any de festivals, que això fa molta il·lusió. L'any passat vam arribar tard, sí, perquè vam treure el disc a l'abril, i a l'abril ja està tot...
vam fer l'acústica al setembre, a Figueres.
Però... Sí, exacte, sí, però aquest any és el primer que hem arribat a temps, i genial, ha anat genial, anem també al Pau Paterres...
Bueno, això no està ben, anunciat, Andrés, però
mira,
bueno, ja ho has dit.
Ui, ja està.
Bueno, ens mataran, però és igual. El que sí que es pot anunciar també és l'1 d'abril, el Freedom Fest a Torrelameu, a prop de Lleida, que hi toquen Búhos de Tallets, els Catarres, etc. I d'aquí poc en tindreu més confirmacions, és clar que sí.
És clar que sí.
De fet, ja ho dèieu, Catalunya és una terra de festivals, no? Sí. I havíeu anat abans com a públic, vosaltres?
L'Andrés... Jo crec que va anar a tots.
Algun d'ells pot ser acampada.
Sí, a l'acampada hi vaig anar un cop i al festiuet també un cop. I és que, clar, en atrets vam complir 18 anys el 2019 i el 2019 un virus...
El 2020 va...
Ui, tu diràs, clar. Sí, sí.
Un virus va atacar a l'espècie humana i no hem tingut temps material per anar a festivals. Però aquest any, si tenim algun espai entre bolos, jo crec que m'animaré.
Jo no ho sé, jo encara estic cansat d'haver anat l'any passat al primavera, encara em fan mal les cames.
Oi, això que ets jove, sí. Però i com veieu ara formar part del cartell de festivals com aquests, no? Com la Campada Jove, Festiuet, com ho veieu tot això?
Pues molt guai, perquè els festivals des d'abans són divertits, però des de darrere encara més. Sobretot perquè et pots anar sentant de tant en quant i la beguda és gratuïta.
És que li va sentar malament lo d'estar dret, el Pep.
Sí, no?
Al primavera, jo vaig anar amb ell al primavera i no parava de queixar-se, era insuportable.
Hòstia, les meves lumbars van patir molt.
Una mica viejoven, eh?
Escolteu-me, sí, abans de despedir-vos, sí que vull que m'expliqueu una miqueta com viviu els vostres directes, és a dir, a l'hora de fer un concert. Què sentiu, què se sent quan veieu a gent cantant i ballant la vostra música?
Doncs bastanta eufòria. És com un plus d'energia. Ho parlàvem al directe, quan preparem el directe sempre diem que hem de sortir a dalt com si fos un Barça-Madrid.
De quin equip sou vosaltres?
Del Barça, el Barça.
Farem el futbol.
És igual, el futbol.
No sóc àvid seguidor, però mira, dir el Barça, tu per...
Sí, jo el Barça també.
Val,
la fibra.
Del Madrid, dius.
Del Lleida.
Del Lleida.
Del Lleida.
Doncs això...
Existeix, no els han embargat?
Bueno, millor no...
No entrem en aquest, Jordi. Sortim-ne.
La terra ferma. No, el Lleida pujarà, ho tinc claríssim. Aquest any no, el següent, segur.
A quina divisió està?
Està a segona federació espanyola, que és tercera.
Ah. M'ha encantat la tertúlia esportiva que acabem de muntar.
Fem tertúlia esportiva. Si algun dia ens voleu escoltar o voleu venir, doncs endavant, eh?
Sí, sí, sí. La tertúlia esportiva crec que tinc poc a dir.
La pensat Lleida. Andrés, deies?
Res, és molt guai perquè la gent al final va passar-s'ho bé i sí, és com que te retroalimentes molt amb ells. Bé, els veus com cantar, ballar i això a tu també et fa com pujar l'energia, que els fa pujar l'energia a ells, els fa, i vas fent com aquest bucle fins a l'infinit, fins que acabem suant els concerts sempre.
El que està clar és que el Sexeni no paren de fer música, una música que desprèn aquest bon rotllo que alegra el dia, la tarda i la nit a qualsevol. Pep Saula, Xavi Pons, Andrés Sánchez, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Molts èxits i us escoltem, eh? Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Ciao.
Que te vine aquí, que pedimos otra, que la festa continue i Sexeni volarà. No vull tornar, em vull quedar aquí, amb qui m'estima. No penso tornar, em vull quedar. Hi ha més nais viatjant per planetes més estranys. Nom de fora extraterrestres de quatre pitxegons. I si fallen els motors seguirem endavant. I si falta combustible seguirem endavant. I si no sabem on som no tenim on anar. Tallarem la connexió, és igual si diuen Houston, Houston, no hi ha ni un problema. Els propulsors a foc i un bari a la cabina. Perquè Houston, Houston, no hi ha ni un problema. Quan se'ns congela el cor, això és nitroglicerina. Si mai vull tornar on tot és fos i és normal, on la gent em pot fer mal, pensar en el que ha passat, tothom qui m'ha acompanyat, i després d'un descans a la town, un petó a la mama i torna a despegar. I si fallen els motors, seguirem endavant, i si falta com...
I diuen Houston, Houston, no hi ha ni un problema. Els propulsors a foc i un pari a la cabina. Perquè Houston, Houston, no hi ha ni un problema. Quan se'ns congela el cor, això és nitroglicerina. Perquè Houston, Houston, no hi ha ni un problema. Els propulsors a foc i un pari a la cabina. Perquè Houston, Houston, no hi ha ni un problema. Quan se'ns congela el cor, això és nitroglicerina. Houston, Houston, permís per despegar, s'encén un Winston, Winston, comença a viatjar. Perquè Houston, Houston, permís per despegar, s'encén un Winston, Winston, comença a viatjar. I ara, enrolat en un viatge galàctic, vivint la vida de l'heroi romàntic. Faig això per ser un altaveu pels padrins, un perdó pels pares i un motiu pels meus amics. I ara, enrolat en un viatge galàctic, vivint la vida de l'heroi romàntic. Faig això per ser un altaveu pels padrins, un perdó pels pares i un motiu pels meus amics. I ara,
Ràdio Estel.
A causa de la inflació, més de 7.000 famílies ateses per Càritas Barcelona han reduït la despesa en alimentació i un 65% han deixat de comprar productes frescos. Ajuda'ns a garantir les seves necessitats més bàsiques. Fes un donatiu a Càritas.Barcelona al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 33381. Càritas, sempre al teu costat. Presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és la Luesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
4:45 de la tarda, seguim fent ruta amb la nostra caravana en aquest nou dilluns de ràdio i ara us volem fer una proposta cultural i esportiva al mateix temps, Nino.
Us imagineu com podria ser un festival que connecti l'esport i l'audiovisual? I què us sembla si us dic que existeix i que, a més, el tenim aquí a casa, a Barcelona? Doncs això és el Barcelona Film Festival, un festival audiovisual que busca la divulgació i el coneixement de creacions cinematogràfiques que tenen un denominador comú, l'esport. És per això que, per saber-ne tots els detalls d'aquesta 13a edició que comença tot just avui, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic Francesc Terrón, director de la Fundació Barcelona Olímpica, entitat que organitza el festival.
Francesc Terrón, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Francesc, que ara ho dèiem, aquesta és la 13a edició del BCN Esports Film Festival, que se celebra des d'avui 20 i fins al 28 de febrer. Per qui no sàpiga de què va tot plegat, explica'ns una miqueta què és el BCN Esports Film Festival.
Doncs bona tarda. Aquest és un festival de cinema que, com bé has dit, presentem produccions audiovisuals que tinguin a l'esport com a element integrat. Per tant, tractem totes les pel·lícules, curts de ficció, curtmetratges d'animació, documentals, tot allò que tingui que veure amb l'esport.
Creus que festivals com aquests ajuden a millorar l'estat de salut de l'esport a la nostra societat?
Home, el festival ajuda, primer, al sector audiovisual, perquè cal recordar que tenim moltes produccions de casa nostra, entre d'altres, i ajuda, òbviament, a difondre tots aquells valors positius de l'esport, que és el que ens interessa a nosaltres, com a Fundació Barcelona Olímpica, difondre tots aquells valors que emanen de l'esport.
Segons hem pogut llegir, aquest any el festival ha rebut aproximadament més de 3.000 produccions de 64 països diferents. Tot i això, només han passat a la selecció oficial una 67. Com es decideix tot plegat?
Sí, això és una gran feina que fa el jurat de selecció, en primer lloc. Es reben, com bé heu dit, unes quantes milers de pel·lícules i el jurat de selecció fa la primera tria. Aquesta primera tria són unes 500 pel·lícules que visiona el jurat de selecció i d'aquestes 500 aproximadament, doncs això, unes 50-60 pel·lícules són les que van a la secció oficial, que són les pel·lícules que podrem veure aquests dies en el festival, i d'aquí surten les pel·lícules guanyadores. Cal tenir en compte que tenim 8 premis diferents i el jurat oficial fa la selecció entre aquestes 50 de pel·lícules.
I d'entre totes aquestes produccions seleccionades, que en són unes quantes, què ens hi trobarem en línies generals?
De tot. La veritat és que tenim una gran varietat. Com he dit abans, ens podem trobar des d'un curt d'animació de pocs minuts, d'un documental sobre el percurs d'un...
Francesc? Crec que l'hem perdut en aquests moments. De fet, ara deia, intentarem recuperar la connexió, ara deia que entre el ventall de propostes que hi ha ens hi trobarem un curt que parla del pancur.
Parkour.
Ho he dit bé, parkour.
Parkour, sí.
I ara en parlarem de tot plegat perquè tenim una altra entrevista amb el creador d'aquest documental. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que se'ns ha tallat la trucada. Estàvem parlant de totes les produccions que hi haurà, no?, en aquesta nova edició del festival.
Sí, jo us escoltava bé.
Però i què més, Francesc, què hi podrem trobar?
De molts països diferents.
El perdem.
Algunes, òbviament, les que estan en llengua estrangera estan subtitulades i es poden veure a 7 subseus dintre de la ciutat de Barcelona. Tenim des del Centre Cívic del Bon Pastor, el Centre Cívic de Cotxeres de Sants...
Crec que tenim problemes amb la connexió, la intentarem recuperar, perquè no ens està escoltant en Francesc. Bé, això que dèiem, que li volia preguntar jo directament a ell, que Nino, una de les activitats que ofereix aquest festival, són sessions escolars amb projeccions, és a dir, els nens i nenes poden veure algunes de les projeccions seleccionades. Crec que, està molt bé, no?, que des de més petits també els facin formar part d'aquest estil de festival que engloba l'esport i l'audiovisual.
I a més és realment important perquè estem en una societat molt visual, no? Ara ho comentàvem també amb Saxeni, que són uns companys, no?, que es comuniquen així digitalment, i està bé fer partícips als més petits d'aquestes projeccions i de festivals com aquests, que són necessaris perquè justament comentava, no?, en Francesc que fomenten l'audiovisual i l'esport aquí a Catalunya, i està molt bé també perquè són projectes internacionals a la vegada.
Jo crec que ara en Francesc... Francesc, bona tarda de nou.
Sí, bona tarda.
Ara, sí, que li estava comentant a la meva companya, la Nina, que una de les activitats que ofereix aquest festival són sessions escolars amb projectors, amb projeccions, volíem dir. De fet, sense anar més enllà, l'any passat més de 14.000 nens i nenes van gaudir virtualment d'alguna de les projeccions. Quins valors voleu fer arribar als més petits?
Exacte. Una part molt important del festival són les sessions escolars. Aquestes sessions, les escoles s'apunten i fins a final del mes de març poden veure les pel·lícules del festival. Com bé has dit, vam arribar a 14.000 escolars i aquest any pretenem arribar a uns quants més. I que també en el Museu Olímpic de l'Esport es fan sessions escolars pels matins durant els dies de festival, que ja està tot ple. Tenim ja exhaurit totes les localitats disponibles per aquest aspecte. Doncs els valors són tots aquells valors que manen de l'esport. Cal dir que aquí hi ha sessions on es treballa el tema del gènere, on es treballa el tema de la no discriminació, tots aquells valors que podem trobar en tots aquests documentals i pel·lícules que passarem en el festival.
I està molt bé apropar aquests valors als més petits. Francesc, ja per anar acabant, si no tinc entès malament, la inauguració del festival és avui a les 7 de la tarda. Preparats?
És avui a les 7 de la tarda, en aquests moments ja estem preparant-ho tot, i jo voldria indicar a tothom que totes les sessions del festival són gratuïtes. Apuntar-se a la pàgina web del festival bcnsportsfilm.org per tal de reservar les entrades i dir que tenim 7 seus on es poden veure aquestes sessions.
Francesc, ara sí, per acabar, què us espereu d'aquesta nova edició del festival? Presenta novetat respecte a l'any passat?
Presenta novetats contínuament. Primer perquè aquest any, després d'uns anys difícils de pandèmia, ja podem dir que és un festival normal. Torna a ser un festival normal, amb una festa d'inauguració que fem avui, una cloenda i totes les sessions presencials, cosa que els altres darreres edicions no s'havia pogut fer. Cal tenir en compte que aquest festival, moltes de les pel·lícules que es veuen són primícia. Es veuen aquí per primera vegada. Per tant, reitero, són produccions de molta qualitat que podem veure en el marc d'un festival, perquè no són pel·lícules que es puguin veure habitualment en el cinema comercial o per la televisió. Per tant, jo voldria ressaltar la qualitat de les produccions i que hi ha moltes primícies, entre d'altres, perquè podem veure el documental que es va guanyar l'Oscar l'any passat, el basquetbol.
I nosaltres, que no ens volem perdre res, i seguirem aquest festival que comença, recordem, des d'avui fins al 28 de febrer. Francesc Terron, director de la Fundació Barcelona Olímpica, entitat que organitza la BCN Film Festival i que avui ens ha descobert una nova proposta cultural i esportiva que podreu gaudir, com dèiem, fins al proper 28 de febrer. Francesc, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins aviat. I és que si alguna cosa completa al festival són aquells que han presentat, i ara ho dèiem, alguna creació audiovisual i que han estat, alerta, seleccionats, Nino.
És el cas del nostre següent convidat, que ha estat seleccionat per al seu curtmetratge París, la Meca del Parkour, un documental que ens presenta a dos joves que viatgen a París per viure tota una aventura visitant els llocs més emblemàtics del parkour. Però per saber-ne tots els detalls ja podem saludar el director, productor i un dels protagonistes del documental, Biel Macià.
Biel Macià, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Els suburbis de París és com la Meca del parkour. Teníem diferents salts i reptes que volíem anar a fer. Era l'hivern, feia molt fred.
Quan tens ganes de fer alguna cosa, t'és igual. Ja plogui, nevi, faig el que vulgui.
Vam estar 4 dies dormint a una mena de cova. De seguida vam trobar els nostres sistemes per colar-nos a dintre les cases.
A vegades podies pujar, altres havies de fer el ninja.
Si trobàvem una trapa, l'obríem, havíem d'anar per les xapes amagant-nos. Vivíem bàsicament als terrats.
T'enfoques a la ment, et borres tots els problemes, tot el que tinguis al cap, t'ho borres. I estàs allà, tu i el salt.
Òbviament hi ha riscos.
Jo anava allà, que per molt gran que fos, ho anava a fer.
Biel, primer de tot, felicitats. I abans de parlar d'aquest documental, explica'ns una miqueta, per qui no ho sàpiga, què és el parkour?
El parkour és una disciplina urbana que consisteix, bàsicament, doncs, en desplaçar-te pel medi, doncs, ja sigui saltant, escalant, movent-te.
No sé si l'hem perdut, també, avui. No ho sé, en tot cas, el parkour, Nina, tu sabies el que era?
Sí, la veritat és que fins i tot tinc un amic que és mestre.
No en tenia parkour. Ni idea.
No, és molt fort. Sí, com comentava en Biel, és aquesta manera, no, d'anar sortejant aquests obstacles urbans i de fer diferents salts, no, als carrers.
És que
no,
el tenim ja, en Biel? Hola, Biel, bona tarda de nou.
Hola.
Mira, ara estàvem parlant de tot plegat i com que tenim poc temps, una de les coses que a mi personalment almenys més m'ha impactat és que vau estar menjant llaunes de conserva i dormint 4 dies en una cova. Estem parlant, òbviament, d'aquest documental, no?, que ha estat seleccionat. Com va anar tot plegat? Com ha estat l'experiència?
Perquè la idea era, com que és una disciplina així urbana, volíem fer-ho com molt autèntica, l'experiència, i això d'anar... de dormir al carrer, llavors va ploure molt i una mica amb els recursos que teníem vam passar els dies com podíem.
París, la Meca del Parkour, ha estat premiat, és un documental que està premiat en diferents festivals, com els Premis Versió Oficial en català o els Premis Miquel Fàbregas. T'imaginaves aquesta rebuda?
No, per res. Vull dir, de fet, nosaltres no comptàvem ni fer un documental al principi. Però, bueno, després, veient una mica els vídeos que vam gravar, que vam creure que sí, que hi havia material prou bo i, bueno, sense gaire expectatives, però no, molt, molt contents i sorpresos de tota la trajectòria.
I com neix una idea així? És a dir, com neix la idea de gravar un documental com aquest?
Adéu, Andy. La idea, o sigui, ja et dic, més que gravar un documental era el viatge. Sí. Uh-huh. Nosaltres volíem fer aquest viatge, volíem fer aquest projecte, i llavors la idea de gravar el documental ve després de dir, ostres, doncs creiem que el material audiovisual és potent, que hi ha unes certes coses que podem explicar, però bueno, al principi la idea era fer el projecte, fer els salts, i no tan pensat audiovisualment, encara que després doncs, ha funcionat molt.
Com veus, creus que la gent coneix suficientment el parkour? Se'n parla prou o potser no?
Sí, el parkour és un esport que està començant, ara es comença a conèixer. Se'n parla, però no ho sé, vull dir... Sí, clar, no es coneix gaire, no hi ha tanta consciència, però, bueno... De moment és una mica també part de la gràcia, que és algo més nou, uh-huh. I estic segur que d'aquí uns anys pues, creixerà una mica més i es anirà coneixent, o no ho sé, però bueno, també és part de la gràcia que sigui una mica minoritari.
Biel Macià, director, productor i protagonista, juntament amb David Escobar de París, la Meca del Parkour, que avui doncs, ens ha vingut a presentar en directe a la caravana de Ràdio Estel. Felicitats de nou i moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Sou bons nens, sou bons xicots, buscant una vida bona. I tant o d'hora voldreu aturar-ho. Jugareu a cartes amb amics, descansareu, assistireu a festes. O xiulareu cançons que uns tarats hauran escrit sobre les vostres gestes. I amics, la destral de guerra mai s'enterra. S'amaguen al calaix més elevat del menjador. Es lloga per hores, es ven el millor postor. Se li diu un germà que te la guardi de temporada. Es dona al museu de seguretat més relaxada. Però mai s'enterra, mai s'enterra i s'esmola la fosca.